Fa el viol és aprofitar els segons que li queden per apuntalar algunes idees claus. Molt hàbilment opta per recalcar el tema de la lluita contra l'amenaça externa i imaginària i acaba amb una altra miqueta d'autoafirmació de la tribu.
Para que alguno les pese y con el mejor y con la mejor Navidad.
Ets un geni, el viol, així és com es fan les majories absolutes, senyores i senyors, i tot condensat en només 18 segons, tan poc temps que encara em sobren uns segons per tirar això que a mi sempre em fa moltíssima gràcia.
Alberto, muchas gracias. Hay un panorama acá, el señor. Hola, ¿cómo estás? ¿Venís a comprar carne?
Sí.
¿Qué venís a comprar?
Carne.
Doncs ja està. Ja estaria.
Us parla l'home del temps.
A vegades, Francesc Mauri, bon dia. Vas a comprar carn i no compres carn?
Sí, no.
Hi ha uns paquets que donen? Que...
Sí, no saps ben bé allà dins què hi ha, oi?
No saps, sí.
Sí.
A vegades pregunto, dic, escolta, això... No, aquí només venem carn. Dic, val.
Què ho dius per els escorcolls aquest matí, allà a Can Nicolau de Dalt, a Castellbisbal?
Per exemple.
Saps que allà jo hi anava a comprar el planter molts anys?
Què dius
anys?
Ara? Planter?
Sí, planter de... No d'herbes exòtiques, eh?
Vull dir de què plantaves?
No, tomaqueres, mongeteres... Home, clar, pels de Terrassa, la carretera de Martorell a Terrassa és una vella coneguda, de la zona.
Ja t'entenc.
Sí.
Bueno,
tu la coneixes, aquella carretera?
Sí, alguna vegada hi he passat en bicicleta.
Ah, ostres. No. Mira, i escolta, que hi ha gent...
Però jo era més d'anar a buscar el planter a Ullastrell.
Ah, d'acord. Sí, no. Ho sé, conec. Sí. I a més, allà hi ha un gran pagès que té la parada aquí al mercat de Terrassa, etc, però no d'herbes exòtiques, eh? Vull dir, també d'hortalisses, podríem dir, més normals.
I de llavors, sí. I de llavors, també, no?
Sí, senyor.
Però i el temps, Francesc?
Doncs és que és tranquil, per això...
Escolta'm...
L'acabem aquí, anticicló...
Mira, jo crec que podria fer una cosa, Francesc, és quan el temps estigui molt tranquil, no hi hagi res a dir, parlem de la vida, i la gent ja entendrà que el temps avui és tranquil.
Sí, escolta'm, amb l'anticicló hi han les dues cares, els propers dies, el de la boira i el fred a l'interior, el del contrast notable entre el dia i la nit, ha caigut la temperatura nocturna, com es preveia, la diurna serà més agradable que ahir, i venen dies d'aquest cel dual, el del sol o el de la boira.
Gràcies, Francesc. Una abraçada.
Una abraçada.
I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. La línia R3 de Rodalies, el tren que ha sortit poc abans de les 6 de l'Hospitalet de Llobregat i que ha d'arribar a la Tor de Querol a les 10, finalitza el seu recorregut a Ripoll per una incidència de gestió operativa. S'ha habilitat servei alternatiu per carretera entre Ripoll i la Tor de Querol. D'altra banda, encara perdonen els retards d'entre 15 i 20 minuts de mitjana els trens de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. I recordem que amb motiu de la convocatòria de vaga de transport per carretera prevista per demà i demà passat, s'establiran serveis mínims per al servei alternatiu d'autobús que cobreix el tram afectat per les obres del túnel de Roda de Barà.
I les carreteres, Sere Quintana.
Venen retirats els vehicles que hi havia accidentats a la P7 a Barberà, sentit sud. Es mantenen però 16 quilòmetres de cues des de la Roca, sentit sud, i des de Castellbisbal, sentit nord. Ara s'està reparant la calçada i es manté un carril tallat, i afecta també B30 de Sant Cugat a Cerdanyola, sentit nord, i la C58 i B23 per enllaçar amb la P7 a banda de la Nacional 150, que va plena vessar entre Montcada i Ripollet.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Només fins diumenge, el Black Friday total del Cort Inglés t'esperen milers d'ofertes increïbles en tecnologia. El moment perfecte per estrenar electrodomèstics amb els millors preus, com una rentadora AEG de 8 quilos, 1.200 revolucions, vapor, que ha baixat de 619 euros a 399 euros, o una fregidora d'aire Kosori Dual Blaze Twin Fry Chef Edition, que costava 269 euros, ara per només 189 euros. I al nostre Black Friday total també hi trobaràs grans ofertes d'electrònica, com un mòbil Samsung Galaxy A55 5G de 256 gigas, que abans costava 529 amb 90 euros per només 379 amb 90. O un televisor LG Qnet de 65 polzades, que abans costava 1.399 euros, ara per 699. Recorda-te'n, només fins diumenge dia 1 de desembre, milers d'ofertes increïbles t'esperen al Black Friday total del Corte Inglés, a la botiga, web i app. I recorda't, en tots els diumenges i festius del mes de desembre, totes les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a 9 de la nit perquè puguis fer les compres amb comoditat. T'hi esperem. Això és tot per avui. Adéu-siau, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpció a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Pones.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres? Doncs encara millor, perquè torna el millor dels divendres. Aquest Black Friday podràs guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11.
I a més, entrant a cuponespecial.es, podràs aconseguir centenars de targetes regal de tecnologia, esport i oci. Amb el cuponazo Black Friday de l'11, torna el millor dels divendres. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat, Generalitat de Catalunya.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Que en situaciones de emergencia de nivel 2...
Compareixença aquesta hora del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, què tal? Sí, Sánchez, que compareix quan ja fa gairebé un mes de la dana per explicar la gestió del seu govern. S'espera, Ricard, una compareixença llarga i s'espera també que anunciï noves mesures per als afectats que s'aprovarien demà al Consell de Ministres.
Ara està fent aquesta valoració de la dana. És una compareixença on segur que surt el nom de Víctor de Aldama. És un empresari que ha parlat aquest matí a la COPE, ho sentíem un trosset abans. És la primera que dona d'entrevista des que va quedar llibertat la setmana passada després d'engegar el ventilador. Paula.
Sí, Víctor de Aldama, que ha decidit tornar a parlar justament avui i abans d'aquesta compareixença de Sánchez al Congrés. És el principal imputat pel cas Koldo. Ha tornat avui des de la COPE a amenaçar Pedro Sánchez, que té proves contra ell i que les traurà. També ha dit que té proves de totes les comissions que va pagar a diversos funcionaris del govern socialista. I de Aldama ha reclamat avui a Pedro Sánchez que dimiteixi. Diu que per menys es va fer fora a Mariano Rajoy.
Vuelvo a repetir, ya se me ha tachado de mentiroso. Se están aportando pruebas a la Fiscalía. Hay pruebas creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado y no dimite.
Una moció de censura que, recordareu, es va fer després d'una sentència per la trama Gürtel del PP. Aldama, que ha insistit avui en aquesta entrevista que coneixia Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, diu que amb ella va negociar el rescat d'Air Europa i ha explicat que en Pedro Sánchez s'ha vist només dues vegades, aquella famosa foto en un acte electoral i també a un aniversari de l'exministre Ábalos. Aldama ha dit que mai ha estat a la Moncloa amb Pedro Sánchez.
I de la compareixença de Sánchez, és a petició pròpia aquesta compareixença, no?
Sí, és a petició pròpia aquesta en concret, però el Partit Popular feia molts dies que li reclamava a Sánchez que vingués aquí al Congrés. De fet, avui els populars ja ens han avançat que tenen poca intenció de parlar de la Dana, o com a mínim de parlar-ne poc, de Carlos Mazón també. En canvi, el que buscaran avui és treure a Sánchez tots aquests temes que acorralen el seu govern, el cas Coldo, també aquestes declaracions i aquestes revelacions de Víctor Deldamà, i també el cas que esquitxa el fiscal general, i que de rebot, ja ho sabeu, ha obert una crisi entre el PSOE i el líder del partit a Madrid, Juan Lobato, que ha declarat la guerra, podríem dir, a Pedro Sánchez.
Doncs quan parli d'alguna d'aquestes coses, de seguida aixequem canal. Si hi ha novetats, també notícies que pel que fa a la Dana, doncs ho explicarem. Vale? Fins ara, Paula.
Fins ara.
Tenim que, això per situar una mica, Jofre Llombart, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
Gemma Llobet, bon dia.
Hola, bon dia.
Pere Rossinyol des de Madrid, bon dia.
Què tal, bon dia.
I Agnès Marquès, bon dia.
Bon dia.
Deia, per situar una mica, perquè a vegades ens estem perdent una mica amb això. Tenim Víctor Deldamà i tot el que comporta el cas Coldo, diguéssim. Tenim també el Juan Lobato i el fiscal general de l'Estat, que són aquests correus d'Ayuso i la parella d'Ayuso, etcètera, etcètera, i la investigació de la dona de Pedro Sánchez. Són aquests els tres casos que ara mateix estarien qüestionant la figura de Pedro Sánchez. Ho dic perquè ens estem una mica complicant molt. Jo crec que hi ha un moment que ja estem desconnectant i la gent no estem entenent massa què està passant i de què parlem, perquè hi ha moltes coses i moltes derivades.
El PP està fent pressió alta en termes futbolístics, està fent pressió alta en diversos fronts per aconseguir, doncs, això, que Pedro Sánchez no tingui la pilota i se senti acorralat. I la prova és això que deia ara la Paula, ja de manera desacomplexada el PP dient que la compareixença és de la Dana i no parlarem de la Dana. I avui es parlarà de tot menys de la Dana. També Pedro Sánchez, eh? També crec que es veurà forçat a parlar-ne.
És que alguna cosa haurà de dir Pedro Sánchez, no? Si estàs enmig d'això, Pere.
Sí, és un marc que jo crec que l'has resumit bé. Encara es pot ampliar, perquè hi ha el rescat d'Aire Europa,
també,
el germà de Pedro Sánchez. En fi, hi ha unes quantes variables que jo penso que no estan desconnectades l'una amb l'altra, sinó que forma part, òbviament, d'un pla que no vol dir això que sigui tot inventat, perquè jo crec que un dels grans errors del govern ha sigut dir sempre que això era el fang, i hi ha molt element de fang, però també hi ha elements, sobretot al voltant del Dama, Coldo i tot això, que són molt comprometedors pel govern i que no ho volen afrontar. Però alhora és un marc que jo penso que és clarament orquestrat i relacionat una cosa amb l'altra, una ofensiva sense precedents contra el govern que, a parer meu, comença en el mateix moment en què el Tribunal Suprem allibera a manos limpias, que havia estat condemnada per extorsió, per anar corrents dels tribunals a començar aquesta operació, que jo diria que és una operació d'estat. Una operació d'estat contrari al govern, perquè no hem de confondre, òbviament, govern i estat. I en aquests moments, aquesta operació, penso jo, que està molt avançada i que el govern no n'és conscient de fins a quin punt hi ha una campanya coordinada per acabar amb ell.
Sí, no, d'entrada lamenta efectivament que és una sessió dedicada a la Dana i que se'n parlarà un poc més enllà del que expliqui ara Pedro Sánchez. És una falta de respecte, no?, per tots aquells que ho han viscut. I després la demostració de la doble velocitat que té la política respecte a la justícia. Ara sentíem, ara no recordo qui era, un portaveu del Partit Popular dient, no, li recordo que té la dona imputada, el germà imputat, amb aquesta càrrega de la paraula imputat, que ja fa anys a més que vam convenir que
en
lloc d'imputat diríem investigat, perquè quedés clar que, en fi, que hi ha una presumpció d'innocència i que, en fi, que són uns temps que s'haurien de respectar abans de fer caure, en tots els casos, cosa que quan és al revés també aquests apreten.
Sí, el que quan un jutge accepta investigar-ho vol dir que hi ha algun indici per investigar-ho.
Sí, però fins que no declaren, no avança.
Sí, sí, tens tota la raó. Gemma.
Sí, jo crec que estem veient una gran ofensiva diguem d'un sector judicial de l'alta judicatura radical, que ara ja s'ha desencomplexat totalment, que el vam començar a veure en marxa amb el judici del Tribunal Suprem del procés. Allà es va disparar i es va desbocar un estil de justícia absolutament partidista i que posava en valor en aquell moment la unió territorial, però també un atemptat al pluralisme polític. I ara estem veient que un govern que està liderat per un socialista heterodoxa, perquè no podem oblidar-nos els orígens de Pedro Sánchez, que va enfrontar-se al propi partit i que va passar com una travessa del desert fins que no va tornar al Congrés encapçalant un nou partit, que està rebent una, jo diria, una ofensiva per terra, mar i aire. És a dir, és curiós que el partit que està condemnat per més casos de corrupció començant per la Gürtel, que pràcticament no hi ha hagut mai dimissions. L'únic que va dimitir va ser en Casado quan es va atrevir a acusar de corrupció a l'Ayuso per un cas que clamava al cel i que la justícia està, diguem, acompanyant aquesta visió no coherent del dret penal, perquè era un tema del germà amb un contracte d'emergència enmig del Covid. Vull dir que era una cosa claríssima, i en canvi, doncs, qui va sortir del partit va ser el Casado. Jo crec que hi ha un sector del PP que no està content amb aquest estil de fer política, però aquí doncs s'han desbocat, sobretot, jo diria, la judicatura ara mateix amb la querella contra la Fiscalia. És a dir, jo no trauria del paquet de tot el que comenteu una afronta bestial contra el fiscal general de l'Estat per un tema que mai ha estat rellevant, com són les filtracions de la justícia al món periodístic. Llavors, aquesta desmesura fa que des de fora es puguin tenir molts dubtes sobre la credibilitat, per exemple, del Dama. Jo no nego que hi ha focus, i aquí me'n recordo quan vam parlar del tema Ábalos, que jo vaig ser la primera que, al llegir tot el que hi havia, vaig dir: aquest senyor fa tota la pinta de que acabarà jutjat, perquè això no és tan explicable, no? I que va tenir destitució primer com a ministre i després destitució de l'acte de diputat del PSOE, i se'n va anar pel seu compte. Per tant, jo diria que si el Pedro Sánchez estigués, i parlo ja només en termes intuïtius i d'anàlisi, si el Pedro Sánchez estigués, diguem, esquitxat per algun tema de corrupció, jo penso que no hagués pres les decisions que hagués pres. No m'entra en coherència amb el tipus de decisions polítiques i d'estil de fer política. Una altra cosa són els temes ètics, els conflictes d'interès i tota la trajectòria seva dona, que ja venia de lluny. És a dir, que jo també defenso que les dones dels presidents tinguin la seva vida professional. Un altre tema és que
no hi ha de ser, que es reguli.
És que, Ricard, si passéssim la prova del cotó per tota la classe política, des del punt de vista del que són els seus entorns, jo diria ja majoritàriament una classe política honesta, però clar que hi ha contactes i networks, com podem dir que no? Ara, això no és corrupció. Hi ha coses que no són corrupció. Són temes ètics, són conflictes d'interès...
Que Pedro Sánchez s'hagi reunit amb Víctor del Dama no vol dir res.
Ja diu que no s'ha reunit a la Moncloa, no?
Però és que com si hagués reunit a la Moncloa. O sigui, un president del govern espanyol pot rebre empresaris. No vol dir que sigui...
Tot això és igual. És a dir, la següent pantalla és que veurem a Pedro Sánchez imputat.
Jo crec que no.
Jo crec que sí.
Jo crec que no.
No vol dir que dic...
Investigat, com deia el que és.
Sí, no dic que sigui... No dic que sigui, no dic que sigui condemnat. No dic que sigui condemnat. I fins i tot potser ni jutjat. Però que el veurem imputat, que algun jutge li obrirà una causa, però podeu pujar-hi de peus, perquè amb molt menys s'han fabricat casos judicials molt més llargs. I allò que dèiem de les fake news, Víctor del Dama ha dit una cosa que és mentida, de les moltes coses, no he pogut sentir tota l'entrevista, però diu: por menos se le hizo una moción de censura a Mariano Rajoy. No, por menos no. La moció de censura a Mariano Rajoy se li va fer amb la sentència de la Gürtel dictada per un jutjat. Ara, de moment, hi ha investigacions, indicis, etcètera, etcètera. Ara bé, això no treu que continuo pensant que serà més tard o serà més d'hora, però veurem a Pedro Sánchez imputat. I veurem, aleshores, què fa. Si adopta un rol, no crec que dimiteixi, o rompte un rol a Ada Colau. És a dir, Ada Colau era conscient que li estaven presentant querelles a la contra, i ella, contravenint els estatuts, que això podríem parlar-ne un altre dia, els estatuts d'En Comú i Podem, que diu: si estàs imputat, plega del teu càrrec, ella va fer, entre cometes, bé de mantenir el càrrec, perquè igual l'error està en... potser és massa excessiva la clàusula aquesta de plegar quan estàs imputat. Però...
investigat. És que si no, aixecant-se i obrint-se les causes que s'obren i sota sospita, no? L'estem posant aquí, la sospita. Si tothom que és investigat ha de plegar, a la mínima, no hi ha relleu possible.
Perquè la maquinària molt ràpida. Aleshores se'n va fer molta bandera, a Catalunya.
Sí, totalment, però ells mateixos no van acabar-ho complint, no?
Sí,
no sé si havies acabat.
No, no, ja està. Sí.
No, atenció això a la coreografia de Pedro Sánchez, que recordem que fa 6, 7, 8 mesos va agafar-se uns dies de reflexió perquè la seva dona s'estaven llançant acusacions contra ella. Anant contra ell, bueno, veurem a veure quina és l'actitud que pren, perquè és, francament, molt hàbil en la gestió pública de tot això, no?
Espera.
Sí, jo crec que és molt versemblant el que està dient en Jofre, malgrat que no sigui un debat jurídic. O sigui, estic d'acord amb la Gemma, exacte, que no hi ha elements per pensar que el puguin imputar en el Pedro Sánchez, però sí que hi ha una maquinària política en marxa i que, per tant, és molt versemblant el que diu el Jofre, que el poden portar al Suprem. Per mi, la declaració de l'Aldama s'ha d'entendre sobretot des del moment en què, sense cap tipus de proves, inculpa el secretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán, i a la cap de gabinet de la ministra, s'ha d'interpretar amb aquest intent de portar la causa cap al Suprem, que ja hi anirà perquè hi ha l'Ábalos, i que assumirà aquesta causa una de les persones més properes a Marchena i candidat a succeir-lo, perquè Marchena deixa la presidència de la Sala Segona d'aquí una setmana i el substituirà precisament la persona que assumeix aquesta causa. Per tant, és impossible, a parer meu, no veure la intencionalitat política en aquest marc més ampli que parlàvem abans i que inclou també, com deia la Gemma, el fiscal general de l'Estat. No només se li ha fet un procediment increïble, sinó que se li ha requisat el mòbil. No, per mi això és una cosa és verdaderament impressionant.
Sí, sí.
I en paral·lel, perdoneu, la Fiscalia Anticorrupció forma part d'aquest entramat. Una cosa és la Fiscalia, que sí que està en l'òrbita del govern, i l'altra és la Fiscalia Anticorrupció, que davant de la meva estupefacció, amb la declaració de l'Aldama, que no aportava proves noves, ràpidament el deixa en llibertat i, per tant, dona clarament la impressió de que forma part d'aquesta ofensiva la Fiscalia Anticorrupció, que ajuda a que aquest cas vagi al Suprem i l'assumeixi la persona de màxima confiança del Marchena.
Paula.
Sí, doncs el PSOE, que ja ha reaccionat a aquestes noves acusacions d'Aldama contra Sánchez i contra dirigents del partit, el PSOE li reclama que presenti d'immediat les proves de les que parla, de les acusacions que va fer la setmana passada davant del jutge i les que ha mantingut avui en aquesta entrevista que sentíem abans a la COPE. Diuen fons socialistes que no pot ser que un delinqüent confés estigui marcant l'agenda política sense portar ni una sola prova al jutjat. Diuen, a més, que és intolerable que el Partit Popular li faci el joc i que alimenti aquest dany reputacional que està fent el PSOE en base a mentides i que això, diuen, no pot quedar impune. Recordeu que el PSOE ja va presentar divendres una demanda de conciliació prèvia a una querella contra Aldama per injúries i per calúmnies.
Gemma Calvet.
Sí, a una guerra jurídica. És a dir, ara la guerra, el terreny està... La guerra està en el terreny judicial aquí a Espanya. Jo insisteixo i apel·lo a que hi ha una part del Partit Popular que no li agrada aquest estil de fer política. És a dir, ells ja van fer un recorregut electoral, la majoria que té el Partit Socialista és ajustada i amb un pluralisme polític ampli, diguem d'estat, amb els bascos i amb els catalans, i la deriva que està agafant un sector del Partit Popular amb aquesta ofensiva, fins i tot, i a mi m'han arribat notícies de la transcendència que té a nivell europeu, això sobre la credibilitat del Partit Popular, això no està agradant a Europa. És a dir, hi ha un cost diplomàtic d'aquest estil de radicalització per part d'una extrema dreta postfranquista, perquè jo m'atreviria més a dir que això està també molt vinculat a Vox. És a dir, hi ha sectors de la judicatura que ja han rebasat qualsevol límit. I jo crec que això, al final, tindrà un efecte boomerang. Mira, jo tinc la impressió de que això... indirectament, aquesta cacera de bruixes, pot reforçar a Sánchez a l'exterior. I a l'exterior no estem tan aïllats. És a dir, Espanya és un estat europeu i Espanya ha patit ara la dana i ningú entén què ha passat amb la gestió de la dana. Ningú entén què ha passat amb la gestió de la dana perquè tothom parla de manca de previsió política i de no haver avisat i d'una causa de molts morts. Per tant, tot això em fa l'efecte que tindrà un pes rellevant i que hi haurà d'haver-hi algun aforament intern a l'Estat, sigui per la via del sector empresarial, sigui per la via de la societat civil, que inclús en privat i no en públic retorni tot això a un cert ordre democràtic. I quan dic tot això, dic també l'amnistia al president Puigdemont i la no politització de la qüestió de Catalunya. És a dir, que ha d'haver-hi, i ara, per exemple, amb el judici del Gonzalo Boye, hi ha hagut la detenció del que va encapçalar tota l'operació anticorrupció amb 20 milions d'euros per en casa seva. És a dir, també hi ha uns forats molt gruixuts i l'operació Catalunya. És a dir, l'escenari que tenim no el podem focalitzar només amb Sánchez. L'hem d'ampliar. Jo crec que hem de fer un zoom i veure el nivell de decadència en el que s'està entrant.
I l'alternativa, també.
Bueno, l'alternativa en quin sentit?
Política.
Bueno, és que l'alternativa ara mateix és acceptar que hi ha un pacte pluridemocràtic, que els estats...
Però és un pacte ara mateix feble. Vull dir, veurem també quina valoració en fa Junts aquest, perquè farà un any del pacte de Brussel·les.
Bueno, és feble i fort. És a dir, és feble...
Però
el rival sí.
El fa necessari, si més no.
Sí, i d'altra banda, perquè s'estan emprenent una sèrie de reformes que mai s'havien produït.
Sí, sí.
És a dir, lògica del pluralisme. Això és la democràcia, la suma de forces que al final mou el motor.
I una mica de mea culpa. Potser no arriba mai i potser ara queda una mica desfasat, però només recordar que Pablo Iglesias i Ada Colau van fer un míting al barri de Sant Andreu dient gentussa a Pujol, Trias i Mas pel fet de que tenien comptes, és a dir, les pròpies víctimes de la màquina del fang fa 10 anys, els hi van dir gentussa. El PSC va fer un míting l'endemà de la portada del Mundo, la portada del Mundo famosa, on es diu Artur Mas, no, la de Mas. Artur Mas té comptes a Suïssa. Era en plena campanya electoral el 2012 i l'endemà el PSC fa un míting on es llegeixen, com que el lema de les joventuts de Convergència era Catalonia is not Spain, el PSC va fer un míting l'endemà amb Catalonia is not Switzerland. I per allò no han demanat perdó. O admetre... Ja no dic demanar perdó, dic... Ens vam equivocar i nosaltres també vam ser corresponsables i còmplices d'aquesta màquina del fang que ara ens està afectant a través de Víctor Daldama, de Begoña, tal, etcètera, etcètera.
Són les 9:26, ara en parlarem, tornem al Congrés dels Diputats quan Pedro Sánchez parli i faci alguna també declaració sobre la gestió que està fent de la dada important. Ho explicarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Però abans, avui explicàvem que hi ha un estudi a la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Oberta de Catalunya que constata el que era un secret a veus, que el risc d'addicció a TikTok és una realitat. Segons aquest estudi, un de cada 5 joves d'entre 12 i 18 anys s'hi connecten més de 2 hores al dia. Sara Canyeta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem de dir que també la meitat dels joves s'hi connecten una hora al dia.
No s'hi posen per poc.
Exacte. I això és preocupant.
Això és preocupant. Ho revela aquest estudi que ve a fer una fotografia sobre quina és la relació dels joves al conjunt de l'Estat amb aquesta aplicació, una mica per confirmar-ne, doncs, que és una aplicació molt addictiva, però després el que també fa és, no només vol observar el temps de consum, sinó que és pioner perquè es focalitza només en aquesta xarxa, que ara mateix diu és la més popular entre els joves, i també per les particularitats que té de funcionament, perquè té un consum més passiu de vídeos i menys interacció entre els usuaris, sinó que també en vol observar quins són els continguts que els joves miren tota l'estona que s'hi estan. I aquí el que detecta que és una diferència de comportaments en funció del sexe i de l'edat. El que diu és, hi ha més noies que nois de consum de risc en aquest percentatge, 20% de consum de risc, una de cada 4 són noies. I
de risc d'addicció,
De risc, perquè la convenció estableix que més de 2 hores al dia ja estàs posant en risc el teu benestar emocional, cognitiu. Però clar, són 2 hores al dia només a TikTok, i després et queda la resta de la feina, que també es fa. Llavors, en aquest consum de risc, el superior a 2 hores, aquí hi ha afectades més noies que nois, i després també com més joves també estan més afectats. Per què? Perquè l'estudi també constata la relació directa que hi ha entre la quantitat d'hores que t'hi estàs i la capacitat que tu mateix reconeixes que tens de limitar el teu consum. Com més estona hi portes, menys capaç et sents de sortir-ne, i viceversa. I això els hi passa més a les noies que als nois, i passa més entre la franja d'edat més baixa, 12 anys, que de fet no hi haurien d'estar, perquè legalment TikTok és a partir dels 14, i la franja d'edat més alta, que són aquests 18. I també constata que aquest sector, el que té aquest risc especialment addictiu, doncs són noies i nois que estan especialment vinculats a una autopercepció de molt baixa autoestima, de tenir una pitjor salut mental respecte als seus companys, o un increment d'idees suïcides. Això en quant a la fotografia de l'addicció, el temps de consum i en funció del gènere. I després anem als continguts. Què diu l'estudi? L'estudi diu, quan els hi pregunto els continguts que miren, el que m'adono és que estem consolidant rols de gènere. Com que en el moment que busques... Sí. Com que en el moment en què busques un contingut, el que fa l'aplicació és bombardejar-te un rere l'altre amb vídeos que venen a parlar d'allò mateix, noies, moda i bellesa...
Clar, és que si jo miro gent que es posa samarretes que li venen curtes, tota la vida m'apareixeran vídeos de gent amb samarretes, per exemple, no? És a dir, és un exemple, ja ho sé, Inés, que no és el millor exemple. Però...
No, i falta que tu tinguis una festa...
T'has imaginat la gent amb samarretes?
Perquè sí, dic, ara per què aquest exemple?
Bueno...
Falta que tinguis una festa i diguis, vaig a maquillar-me jo mateixa.
Clar.
Doncs, escolta...
Vídeos de maquillatge i t'apareixen tot el dia, o sigui, et reforça l'estereotip de...
Sí, al final és de, ostres, com ho podria fer...
L'algoritme.
Sí, anem a fer-ho menys fàcil. Jo sóc una persona molt ullerosa, no? Llavors penso, ostres, trucs perquè no se'm vegi sempre tan cansada. És un i un altre i un altre i un altre. Llavors, ho puc provar. Si no hi arribo, encara em veuré pitjor. Una mica té aquest efecte. Això és el que denuncia, el que ve a denunciar l'estudi. Llavors, solucions que posa sobre la taula. Clar, el que ve a dir també és que el control parental queda curt. El control parental, doncs, pots limitar el temps i fins i tot et pots asseure amb el teu fill o filla i mirar una mica què està passant allà, però diu, no és suficient. Educació en hàbits digitals també és important, però no és suficient. Van directament a l'algoritme. Elles diuen, perquè són dues autores de l'estudi, dues investigadores, que s'haurien de fer auditories regulars de la xarxa per revisar l'algoritme. Diu, encara mateix, per normativa europea, se'n fa una a l'any, però que està centrada només en combatre desinformació i discursos d'odi, i per tant el que proposen és més periòdiques i ampliem el ventall de continguts que hem d'analitzar.
Doncs gràcies, Sara Canyete. Farem una pausa de 3 minuts i ho parlarem també amb Marc Massip, que és psicòleg i expert en addicció en les noves tecnologies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
012, la millor resposta.
Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
Ah, sí? I com està?
Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Marta, sóc el teu veí. He trobat el teu pare desorientat al carrer. Però tranquil·la, que ara és a casa amb mi.
Ai, ja no es pot quedar sol a casa.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Estaran en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també pel mateix preu te'l pots descarregar en digital amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de les 6, Sturm Graz Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixedes i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de les 6, Sturm Graz Girona.
La Champions a la nostra manera. Amb segell Tot Gira. Girona.
Black Friday a Cotet? Molt més que això! A Òptiques Cotet comencem la Black Week! Qualitat Cotet a preus de bogeria! Fins diumenge tota la col·lecció de Sol Cotet Barcelona amb el 60% de descompte. Tota, tota, tota! I un 20% a tota la resta de la botiga. Cotet Òptica i Audiologia. Uau!
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Jofre Llombard, amb Gemma Calvet, amb Pere Rossinyol i amb Agnès Marquès. Parlem ara d'aquesta dada. Un de cada cinc joves d'entre 12 i 18 anys es connecten més de dues hores al dia a TikTok. Vosaltres teniu fills, Agnès, tu tens una filla de 7 anys. No, sí, no, entra, ara, no. Entra a TikTok. No. El tu, Pere?
I de 15 i està molt sovint, sí.
Clar. I tu, Jofre, de 13, que seria aquesta
demà,
que començaria.
Demà farà 13 i li tenim un limitador de 15 minuts, o sigui, el propi TikTok ho permet.
Ah, sí?
Que hi ha un limitador de 15
minuts al dia.
Al dia.
I el no et demana aquí més? No, vull dir, s'ha acostumat.
Hem aconseguit l'hàbit de que no ho demani més.
Tu, Gemma, 21 anys té la...
Sí, la meva filla té 21 anys i ja s'autoregula, tot i que ha hagut de traspassar, com tots els adolescents, aquestes etapes, jo crec que sí, que amb molta intensitat d'ús.
Podem saludar que estarà el Marc Massip, que és psicòleg i expert en l'addicció de noves tecnologies. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Clar, quan parlem de dues hores al dia mirant TikTok, en què pot derivar a nivell de salut mental?
És que a mi em sona una bestiesa. I ara que ho sentia un col·laborador que deia que li té posat 15 minuts al dia, doncs que li posi zero, perquè si hem aconseguit regular 15 minuts per 15 minuts, doncs ja no cal ni que ho vegi tot això, no? El que nosaltres estem veient és que les xarxes socials, a més de ser, com vinc dient, un niu d'idees suïcides, de llocs on trobar com fer-te mal, com alliberar el teu dolor de forma incorrecta, com aprimar, podem causar un trastorn de la conducta alimentària, com veure coses que no són reals, és que no ho necessiten. Aquestes edats no ho necessiten. I evidentment no són els causants del malestar dels nanos, però d'aquest malestar, que ja sabeu que cada vegada n'hi ha més i cada vegada és abans i cada vegada és més greu, això fa d'altaveu i fa d'un altaveu bestial.
És a dir, en quin moment un nen pot ser madur per d'aquesta edat, diguéssim, per afrontar el contingut que hi ha en aquesta xarxa?
És que jo, Ricard, sempre li dic el mateix als pares. Això no és un tema de maduresa. No, és que el meu fill és molt madur i treu molt bones notes. Fantàstic. És que el meu fill és molt bon nano i molt educat. Fantàstic. Però no té res a veure amb l'educació tecnològica. Igual que no té a veure amb l'educació sexual o amb el consum. No lideres a un nano que per que tregui bon notes o sigui madur el deixaràs esnifar una ratlla de cocaïna. El que faràs és educar-lo en aquest consum, no? Aleshores, bé, és veritat que al final hi ha que posar una edat, perquè els pares i les mares t'ho demanen, no? Escolta, i quan li puc deixar? Bueno, jo sempre recomano 16 anys, com a edat mínima. El que passa, Ricard, que veient el que estem veient, jo no sé si dir-te que aquesta... anava a dir una paraulota, que aquestes xarxes socials, vols dir que són necessàries en algun moment? Vols dir que TikTok és necessari en algun moment? Bé, bueno, podem posar els 16 anys,
no, però clar,
perquè la capacitat...
Marc, o sigui, tampoc és necessari mirar sèries o tampoc és necessari llegir segons quins llibres, però clar, al final si hi ha una tendència, no?, i tothom està aquí i tothom... És complicat també per molts pares, no?, dir, ostres, el meu fill per què no hi ha de ser i com li marco això quan tot el món gira al voltant d'això, no?
Molt, és molt complicat, pels pares i per les mares, molt complicat. És molt més còmode també ser pare o mare deixant que hi hagi xarxes socials perquè sopes més tranquil i tot és més calmat. El que passa que després venen els problemes. La diferència entre les sèries, la tele o altres, no?, coses que tu molt bé deies no són necessàries, és que no té una part negativa. El TikTok sí que la té. té un problema de contingut, té un problema que no hi ha una filtració d'edat, té un problema de que veuen coses que no han de veure. I t'ho poso un altre exemple. Ricard, tu pots veure una sèrie a unes edats que potser els teus fills no poden veure. I han de veure un altre tipus de sèrie. Home, que a mi que em diguis que un nano té WhatsApp, home, jo crec que ho entenem tots, no? Hi ha aquesta part de pertenença a grup, hi ha aquesta part de necessitat de pertànyer, no?, a un grup d'iguals, però algú creu que el seu fill sense TikTok no tindrà amics? Equivocat. En canvi, el que sí que trobarà són continguts molt inadequats. I a canvi, el que trobarà és que el nen tindrà menys habilitats socials, segurament estigui més aïllat. Per tant, aquest enfoque d'ahir tenen que ser-hi és que és mentida. El que estem veient és que els trastorns d'alimentació hi són, que hi és l'absentisme escolar, el rendiment escolar, l'aïllament social... Ja ho sé, que jo soc, semblo molt extremista, Ricard, però...
Bé, tu també tens un realment... dia a dia, Marc, que trobes unes realitats que segurament tampoc nosaltres no tenim present, no?
Dos coses. Jo estic una mica sesgat, encara així vull tenir fills, eh? Estic una mica sesgat perquè jo veig doncs, el pitjor de la nostra ciutat, que vols que et digui.
Però... Què veus, Marc?
Mira, és que nosaltres ara el que més tenim són nenes de 14-15 anys que s'autolesionen. Tenim nenes amb uns processos de comparació dels cossos que han acabat amb trastorns d'alimentació perquè ho veuen a les xarxes. Tu penses que a l'escola o a les sèries els ensenyen a tallar-se els braços? Ho veuen a les xarxes socials. Bé, veiem... On et penses que compren els porros, els nens? Què et penses que fan quan es queden sols a casa tancats dies i dies sense anar a l'escola? Amb el mòbil. Aleshores, home, clar que estic salgat, perquè per desgràcia jo... doncs el que he de fer és curar. Ja m'agradaria prevenir. Però jo el que us dic als pares, us dic a vosaltres, és que no és necessari. I el risc que jugues i és molt alt. És molt alt. És molt alt. O sigui, els nanos necessiten tres parts funcionals. Els amics, la família i els estudis. Igual que nosaltres, la feina. D'acord? Bé, per estudiar no necessites ni mòbil ni xarxes socials i menys aquesta. I per aprendre. I tampoc a l'escola. Ricard, un nen al pati té que estar amb altres nens. El que no pot ser és que estigui sol amb el mòbil. No ho necessita per la família, ni molt menys. És el primer focus de conflicte actual al país i no ho necessita per tenir amics. És que és tot el contrari. Els nens estan aprenent a relacionar a través de les pantalles, però després en el cara a cara no tenen les habilitats. No s'atreveixen.
Li puc fer una pregunta? Sí, hola, Marc, què tal? Soc l'Agnès.
Hola.
Et volia preguntar, per exemple, el problema són les dues hores o el problema és el contingut? És a dir, et poso un exemple. Imaginem que hi ha un noi, un nen, una noia, que li interessa l'òpera. No sé quants n'hi deu haver. És igual, poso l'exemple de l'òpera, d'acord? I quan allà entra, ell busca aquest tipus de contingut i fruit de l'algoritme, etcètera, etcètera, està una hora veient vídeos d'òpera o de filosofia.
I aprenent fins i tot òpera.
Clar, sí, vull dir que... A TikTok hi ha moltes coses, no? És a dir, quin és el problema, el contingut o l'estona? Perquè això, la resposta d'això ens portarà a un gran debat, que és què ensenyem als nostres fills, segurament, a la societat. Digue'm.
Exacte. No, em sembla una pregunta necessària, no bona, necessària. Per mi tots dos, i hem d'entendre els adults en sentit comú, què vull dir? Que evidentment no és el mateix veure òpera que buscar formes d'autolesionar-te. Vale? Això estem tots d'acord. Jo crec que és molt senzill. Ara no és el mateix veure una hora que quatre, perquè el dia en té 24. Jo l'altre dia vaig fer un post on sumava hores. 8 hores per dormir, 8 per anar al col·le, esport... No, no dona. I si tu tens un nano que està veient 6 hores al dia vídeos d'òpera a TikTok, no estem bé. Sigui òpera o no sigui òpera. Ara, evidentment, no és el mateix veure una hora uns vídeos d'òpera que buscar contingut inapropiat. No. Amb un asterisc, Agnès, que algú del que no t'agrada que li sortirà. Perquè l'algoritme sí. No només t'ofereix...
Sobre això hi havia una investigació, Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Del Wall Street Journal, que parlava precisament de l'algoritme d'Instagram, en aquest cas.
Sí, la investigació era molt complicada, perquè el que deia, no només Instagram i les xarxes socials tenen perfils obertament pedòfils, sinó que el recomana.
Així en general.
El recomana. Exacte. I llavors, exacte, deia una cosa que era molt... Van fer una investigació, el que van mirar, van agafar un perfil social nou, amb un mòbil nou, que no tingués cap tipus de cookies ni de res, i només seguien a comptes d'atletes infantils o de cheerleaders. I es van trobar que, tot i així, l'algoritme el recomanava comptes pedòfils.
Sense haver de seguir-te res.
No,
sense...
és a dir, aquestes dues coses, atletes infantils o cheerleaders.
És que aquest és el problema.
La qual cosa, la principal conclusió que això porta és que hi ha molts, molts, molts seguidors que segueixen les dues coses, que segueixen comptes d'atletes infantils i comptes directament pedòfils. La investigació del Wall Street Journal deia un dels reptes és que hi ha vídeos que no són directament il·legals. Per exemple, els pares i mares d'atletes infantils sovint publiquen vídeos de tota la competició, incloent els estiraments. Es troben, i s'han trobat, vídeos que el que fan és recopilar vídeos dels estiraments, que no són directament il·legals, però, evidentment, tenen una finalitat clarament, clarament pedòfila.
Gemma, volies dir?
Sí, no, jo penso que és molt complex, tot plegat com per fer-ho molt simple. I el món que estem vivint és molt diferent del de fa uns anys, perquè el concepte de llibertat que dona de marge a les xarxes, malgrat que ara hi ha el reglament d'intel·ligència artificial de la Unió Europea, on parla de transparència d'algoritmes i tot això, doncs ha conduït a un model d'estimulació cultural, dic cultural entre cometes, que també el món audiovisual està afectat per això, on tot el tema de la violència, de la psicopatia, dels no límits, no?, s'ha convertit, diguem, en una màxima. I aleshores jo crec que al final, i li pregunto, no?, més que prohibir o més que dir això no en termes absoluts, donat que hi ha una realitat que és imparable, que és el món, no creus que s'hauria d'orientar des de l'àmbit familiar i educatiu i també des del món com la TV3, per exemple, està fent algunes coses superinteressants en contraposar valors, no? En enfortir moltíssim el sentit crític, reconduir l'oferta audiovisual i de xarxes també en productes que siguin humanistes, que siguin de persones responsables, que no els hi agradi tot aquest tema tan nociu i que al final això es recondueixi no sols per la via de la regulació sinó també per la via dels estímuls a una minoria d'ús. És a dir, al final tot això és un deteriorament de la condició humana. Llavors el que no podem és prohibir ni dir que això no existeix, això existeix. Per tant, s'ha d'aprendre a conviure amb això des de una reconducció en termes d'alarma, però també en termes de responsabilitat, el mateix que amb les drogues, no?
Marc.
Gemma, dues coses que has dit que per mi són fonamentals. La primera, no és llibertat. Hi han molts conceptes tecnològics que ens han imposat per vendre, perquè tot això no t'oblides que estem parlant d'un negoci, on el producte són els menors moltes vegades o nosaltres mateixos. Però no és llibertat, perquè l'origen de la llibertat és el coneixement. Quan jo més sé, més puc escollir, per tant més lliure sóc. Un nen tancat al seu quarto d'any no té cap coneixement de com utilitzar-ho bé. Ara té tota la llibertat. Aquest és un dels grans problemes que ens trobem, que ens creiem que això es pot escollir, i no, els hi donen fet. Per això els 8 anys estan veient pornografia al nostre país, no?
Però això també és una responsabilitat dels pares,
Aquí és on jo vull parlar.
Però deixa'm que et contesti la segona part. Tu deies, no és prohibir. Mira, jo sé que ara prohibir no està de moda. És una paraula on pedagogs, educadors, professors, psicòlegs diuen que no hi ha que prohibir, que hi ha que educar. Amb les xarxes socials portem 17 anys intentant educar.
Jo no dic que no s'hagi de prohibir els menors, he dit a nivell legal col·lectiu, sí. No et parlo. De casa, Jo a casa, clar, sí, que però, penso perdona. Que s'han de posar límits.
Exacte, doncs jo anava per aquí, no? Per mi, a l'ordre, a la societat i a l'ordre amb els menors i amb els adolescents, és fonamental perquè a més els hi agrada molt i responen molt bé, no? Aleshores, jo penso que sí que hi ha que educar, però que només serà possible educar si hi ha lleis estatals, si hi ha prohibicions reals, perquè no, és massa potent, ja estem vistos que no som capaços. I tu em posaves un exemple molt bo, les drogues. L'única vegada a la història que el percentatge de consum de tabac en menors va baixar va ser el 2008. I els accidents de cotxe abans eren per velocitat, alcoholèmia i no portar el cinturó. Ara més del 70% són per mirar el mòbil. Què va fer la DGT? Va posar el carnet per punts, el que és una prohibició amb altres noms, i va fer una pedagogia molt bona, no sé si recordeu els anuncis. És clar que hi ha que fer pedagogia, però aquesta pedagogia a pares i a institucions no està siguent possible per la potència que té. Tu no li pots dir un professor de 30 alumnes per classe...
No, jo no he parlat de professor, he dit a casa.
Sí que hi ha una cosa que el llibre que va escriure el David Bassa, que es diu Pantalles que no et dominin, parlava d'una cosa, Marc, potser tu em pots explicar més, que és aquesta relació entre la dopamina, és a dir, l'algoritme i la dopamina, no? Que és una sensació, una substància que genera l'algoritme, és a dir, aquesta cosa de d'anar veient coses que tu t'enganxen, no? Fa que generis aquesta substància, la dopamina, que per tant es generi aquesta dinàmica encara més alta del repte-recompensa, no? Per entendre'ns? I per tant, ja l'algoritme en si ja genera addicció, no?
Sí, sí, és com les tragaperres. Pensa que de l'algoritme no n'hem sentit a parlar.
No.
Nosaltres parlem de l'algoritme perquè entenem que hi ha algú molt potent, però és l'essència, no? Diguéssim, d'ells. No te l'explicaran com el fan. El que està clar és que funciona i que és molt addictiu i que té un procés de recompensa al cervell directe, però no el coneixem, i qui l'ha fet i com l'ha fet i qui són els responsables d'haver-ho fet i com dormen, no?
Aviam, jo us he estat escoltant a tots i de tot el que l'únic que coincideixo és amb la Gemma de és un problema massa complex com per anar amb simplismes. No és que no estigui de moda prohibir. Clar que s'ha de prohibir. Però el que ve a dir la Gemma, i ho ha dit molt bé, és no pel fet de prohibir o no prohibir et pots estalviar que el problema existeix i que, com a mínim, hi has de conviure. Perquè, agafant-nos a la metàfora de les drogues estan prohibides, no? I continua a haver-hi gent molt addicta a les drogues. És a dir, la prohibició, pel que sigui, no ha funcionat. Però que tampoc podem anar al blanc o negre, és a dir, no podem basar tota la prohibició ni tampoc podem excloure la prohibició com a mètode. És a dir, jo crec que la prohibició és una línia vermella, però és tan líquida que no serveix per si sola la prohibició. Crec que és més operatiu que, posats a que han tingut accés a TikTok, poder parlar cada vespre sobre què has vist a TikTok. I si trobes normal que les cançons d'aquest quart d'hora que has estat, si de les 8 cançons que has vist, 8, són denigrants per la dona. I la paraula puta està a l'ordre del dia. I posicions sexuals disfressades de lletres de cançons. Si ho trobes normal. Crec que és més operatiu que això. O almenys és la situació en la que ens hi hem trobat. O una altra situació, perquè dèiem, clar, és les pantalles. Jo tinc la sort de que puc parlar amb la meva filla i amb la meva parella a les pantalles. Però deies, clar, és molt més fàcil deixar els nens a la pantalla i que es distreguin. Hi ha una qüestió que és la socioeconòmica. Hi ha molta gent que necessita treballar moltes hores per arribar a final de mes i pagar-se uns lloguers pels quals dissabte es va manifestar molta gent. Jo també entenc el pare, que no té la sort que tinc jo, que després de treballar 12-14 hores, el que vol és estar una estona relaxat. I aquest relax, doncs sí, li donarà la pantalla a aquesta criatura. I no crec que fer sentir culpable al pare de que per una estona tenen distreu-te amb la pantalla sigui la solució. Ja ho abordarem. I no dic per contradir res del que has dit, sinó perquè tot és molt més multifactorial del que ens sembla. I quan una persona s'autolesiona per una qüestió multidisciplinar, multifactorial. Uh-huh. Igual que el suïcidi. Del suïcidi no és que els nens li feien bullying i s'ha suïcidat. Evidentment, pot ser la guspira, pot ser... Però és multifactorial, perquè a igual bullying, depenent del treball que has fet amb aquell nen, pots actuar d'una manera o d'una altra. Si veuen autolesions, pel simple fet de veure autolesions i després s'autolesiona, si no hi ha un pòsit de relació emocional amb els pares en què vegin que allò és normal o no és normal, crec que hi fa molt més la responsabilitat dels pares que el que veuen a TikTok. Que en un món ideal m'encantaria que no existís TikTok i que en un món ideal, si existís TikTok, no hi haguessin vídeos d'autolesions. Però, per desgràcia, hi és, igual que hi ha el porro i hi ha la cocaïna. I jo ara mateix no puc posar la mà al foc perquè algun dia algun dels meus fills actuïn en algun àmbit on ara hi ha prohibició, com és el cas del porro o de la cocaïna. Prefereixo prevenir-los sobre els riscos de salut que té a fumar-se un porro abans que intentar... Dit d'una altra manera, prefereixo pensar en com afrontar l'accident que intentar patir tot el dia per veure que un dia no passarà, perquè l'accident hi és. I prefereixo preparar-me per l'accident abans que deixar de fer certes coses per evitar-lo.
Marc.
Hola, bueno, que com estic al telèfon i no us veig, anava fent algunes cares de que sí i altres de que no, i em sap greu. Bueno, no només estàs d'acord amb el de la Gemma, estàs d'acord amb més coses i estem d'acord amb més coses. Mira, has dit algo molt interessant, i és que tu pots parlar amb els teus fills, però hi ha gent que no pot parlar amb els seus fills, perquè la situació és una altra. Pensa que estem... parlaves del suïcidi, amb l'índex més alt de suïcidi de la història adolescent. L'índex més alt de la història de suïcidi adolescent, de la història. Potser hi tenen alguna cosa a veure, no? Jo crec que aquí hi ha un punt que hem de tenir tots en compte i és l'edat. És l'edat. No és el mateix parlar amb el teu fill d'11 o de 12, perquè tu saps que li estan donant els mòbils als 10 o 12 anys, ara, no? Doncs pues intentar, i la Gemma també deia algo molt interessant, que és crear un criteri propi, no? Un sentit de criteri propi, no és el mateix als 11 que als 16. Val? I crec que això és important. No és el mateix que un nen vegi aquests continguts als 11 que als 16. Però crec que és molt senzill. TikTok es podria regular. Ells mateixos, igual que si tu obres un bar de copes, es podria regular. Es podria regular. I podria no permetre l'entrada a certes edats i certs continguts. Ho podrien fer. I són conscients d'això. Ho va explicar el Mark Zuckerberg no fa gaire a Florida en el juici, no?
Sí.
I és algun molt més.
La querella que es va presentar contra Facebook.
Però ara amb el reglament el reglament europeu va per aquí.
Perdona, Gemma, acabo. Deies allò dels pares. Un pare que treballa 12 o 14 hores vol relaxar-se. El meu pare treballava 14 hores. El meu pare treballava 14 hores i em va educar sense pantalles. Jo en això ho sento molt, però no estic gens d'acord. Si tu has tingut fills... els has tingut sota la teva responsabilitat i la teva responsabilitat és educar-los i deixar-los aparcats amb el mòbil i evidentment, no estic parlant del teu cas segur, però hi ha gent que li dona el mòbil perquè mengi.
No, però no és incompatible, no? És a dir, tu pots ser responsable dels teus fills i també voler dir, escolta, doncs ara vaig a dutxar-me un moment. Saps?
Que tots els que estem ara parlant han sigut educats sense pantalles,
sí,
i és impossible.
Sí, sí.
Ara sembla que és impossible.
Hi havia la televisió que sempre, moltes vegades, feia funcions semblants. Hi havia nens que veien 3 i 4 hores de televisió, i això també, doncs, òbviament, no és el mateix, perquè l'algoritme és molt pitjor, però jo penso que la televisió feia un paper equivalent.
Però la televisió està sotmesa a unes normes... La televisió que vam conèixer nosaltres estava sotmesa a unes normes, a una regulació, etc. O sigui, aquí la clau és que estem parlant de la selva, o sigui, les xarxes socials, hi ha tota una sèrie de continguts, ja ho heu dit, que es donen per bons perquè ningú els ha regulat i que són algunes pràctiques il·legals. O sigui, la solució és complexa, etc etc. El que hem de deixar de fer, jo crec, que des de la societat, o sigui, per on començar? Doncs començar a treure'ls-hi la bona fama que tenen. És a dir, no, TikTok és un lloc perillós. No, TikTok, què hi vols buscar a TikTok? No ho vagis a buscar. És a dir, encara validem que són llocs bons, com la xarxa X, i al voltant de X, per exemple, ara hi ha hagut molt de debat, no?, sobre la perill... És que és perillós perquè tu, com a usuari normal, no tens les eines suficients per discernir moltes vegades del que és una informació veraç, del que és una mentida, i quan ets jove, doncs, amb els criteris de recerca que tu no ets capaç de discernir, que l'algoritme, la immensa majoria de vegades, publicitat i que t'està utilitzant a tu com a producte i que si un dia busques que a mi m'ha passat no sé què de rínxols doncs només et surten persones amb rínxols i t'estan venent producte, no? I aleshores la qüestió està en el prestigi o desprestigi que jo crec que han de començar a tenir aquests espais, sobretot perquè són perillosos, perquè no deixaríem entrar els nostres fills en bars on la gent s'està drogant, segurament sent plenament conscients i abordar...
abordar
que els nanos i que tota la societat tingui... hem de treballar en la línia del criteri, de l'esperit crític, perquè si no ens en sortirem. Perquè aquestes xarxes són molt bèsties.
És que, crec...
que no ens en sortirem.
Ets la publicitat, perquè si no tinc temps. Un minut. El matí de
Catalunya Ràdio. I ara entrem al búnquer.
La qüestió és que l'Otto acaba de rescatar a Mussolini sense disparar ni un sol tret. Quan entra a l'habitació, en Benito està ben confós, però en veure uniformes alemanys de seguida es tranquil·litza i diu: sabia que el Führer no m'abandonaria. Anem-nos-en.
Anem-nos-en, va dir Mussolini? Anem-nos-en.
En italià ho va dir.
Ah, clar.
Facciamo via.
Facciamo via?
Facciamo via.
Veure, el nivell del programa és aquest. No sou sorpresos, ara. Si ens han donat premis amb aquest nivell, per què canviar-ho ara?
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna.
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez. Alejandro Sanz, perdó. Tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueado, s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.